sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Dijous 22 de setembre de 2016, què tal, com esteu? Benvinguts al Sempre amb tu, magazín dels migdies, de la Cala Ràdio. Fini Lleó, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Estàs? Avui ja tenim una mica de sol, eh?
Mitja enterbolit està.
Mitja enterbolit, però algo de sol tenim.
Sí.
Ja està bé, ja està bé. Mirem per la finestra sempre quan comencem el programa. Però nosaltres sempre amb un somriure, sempre contents i sempre intentant explicar-vos tot el que passa a casa nostra de la millor manera possible, sempre que l'actualitat ens ho permet, tot i que les nostres seccions són molt divertides, ja ho sabeu. Avui al nostre programa parlarem de dues qüestions, una de futur i l'altra de passat, podríem dir-li, o de passat molt, molt recent. Per un costat, ens fixarem en alguns dels titulars que ens va deixar ahir el nou gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez, que també és regidor i portaveu del grup de Convergència aquí al plenari de l'Ametlla de Mar. Ens va deixar titulars com, per exemple, que Ports de la Generalitat estudiarà atraure megallots al port de l'Ametlla de Mar, al port de la Cala. De moment sabem que es farà al port de Sant Carles de la Ràpita, que és un dels projectes per aquest curs, però també ho estudiarà fer-ho als ports del municipi, també als de l'Ampolla. Serà un dels temes, juntament amb altres actuacions previstes abans de la finalització de l'any a casa nostra. També ens fixarem avui amb l'estiu, però en aquest cas amb mobilitat, i és que la regidoria de Governació aprova notablement el pla de mobilitat impulsat aquest estiu, amb unificació de talls de carrers i també amb restricció de pas d'alguns vehicles per alguns punts del municipi. Serà això el nostre informatiu, com sempre, amb d'altres temes d'interès territorials. És dijous, i si la setmana passada sortíem a l'escola, aquesta setmana finís sortim a l'institut. I em sembla que no només a l'institut, sinó que farem maletes i tot, me sembla. Eh?
Farem maletes i anirem cap a França, on han estat enguany els alumnes del batxibac que comencen aquest primer de batxibac, primer de batxillerat.
Molt bé, van estar a França, concretament a Niça, fent una immersió lingüística per posar-se a punt, per acabar de prendre una miqueta quatre coneixements bàsics per a començar amb força aquest primer de batxillerat en francès. Serà la primera part del programa. La segona, avui pel programa passa la coordinadora de l'àrea municipal d'esports, Sílvia Argento, per parlar de l'oferta esportiva d'aquest 2016-2017, tant a l'àrea municipal d'esports com també al CEM La Cala. I Fini, abans que s'acabi la sintonia, quina és l'estrena destacada de la setmana?
Jo potser en destacaria una que protagonitza la Meryl Streep.
De seguida ho descobrim a la segona part.
Ell és Hugh Grant.
Ja veurem què passa al Fil a Zero. Com sempre, les estrenes de la setmana. Programa 169, dijous 22 de setembre. Comença el Sempre amb tu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dijous 22 de setembre. Ports de la Generalitat estudiarà atraure megallots al port de l'Ametlla de Mar.
El nou gerent, Joan Pere Gómez, assegura que abans de finalitzar l'any es renovarà l'enllumenat del port Calero i s'arrenjaran les casetes dels pescadors. La regidoria de Governació aprova notablement el pla de mobilitat d'aquest estiu.
La unificació de talls de carrers per instal·lar-hi terrasses, el parc restringit per veïns i la peatonalització del casc urbà són els àmbits més valorats. Desmantellen una xarxa criminal que robava a través de falses empreses de transport de mercaderies.
Hi ha 5 detinguts i s'ha intervingut roba i productes alimentaris per valor d'1 milió d'euros. Primera presa de contacte del nou intendent dels Mossos d'Esquadra a les Terres de l'Ebre, en Rafael Comes.
El director general de la policia i el comissari en cap dels Mossos agraeixen a l'intendent sortint, Javier Monclús, els 6 anys de dedicació al territori. I l'IRTA calcula una reducció del 10% de la producció d'arròs al Delta l'any 2100 per l'increment del nivell del mar.
Les pèrdues podrien elevar-se fins al 30% de la producció si finalment es compleix el pitjor escenari estudiat, el d'una crescuda d'1,8 metres del nivell del mar.
Aquests són els titulars d'avui dijous a les notícies de la Cala Ràdio. Ports de la Generalitat intensificarà els esforços a les Terres de l'Ebre per obrir un nou mercat amb l'atracció de megaiots. Així ho va explicar ahir al Sempre amb tu el nou gerent de Ports de la Generalitat, el calerós Joan Pere Gómez, durant una entrevista. El port de la Ràpita és el referent de la costa de l'Ebre per a rebre aquests megaiots, però també s'estudiarà fer-los arribar a ports com el de l'Ametlla de Mar o l'Ampolla, que també es podrien beneficiar d'aquesta arribada. De fet, aquests dies Ports està present a la fira Sea Trade Met a Santa Cruz de Tenerife, fer amb els ports de Palamós, Roses i Sant Carles de la Ràpita per captar operadors de petits creuers i també megaiots, que fins i tot poden ser més atractius que els mateixos creuers. Joan Pere Gómez, nou gerent de Ports de la Generalitat.
Perquè els megaiots pot ser una solució als creuers. Són gent que porten iates molt grans, iots molt grans, que deixen molt més diners que no un creuerista, i que aquí sí que a la Ràpita hi ha altres llocs, hi ha altres. Podria ser, també podríem mirar per l'Ametlla de Mar i per l'Ampolla, també podrien ser un destí oportú amb tot el que comporta. Pensa, jo sempre explico que tenim unes cales i platges, quan tu vas des de Cap Roig fins a la platja de la Madrava, tenim unes cales i platges que no cal anar a Menorca i a Eivissa, les tenim aquí. Si això a Marsella, a la Costa Blava francesa, a tots els ports italians ho estan fent, per què no ho podem fer els ports catalans? El noi el tenim, doncs anem a fer-ho. I si un megaiot para segons quins ports italians, per molt bonics que siguin de postal, els ports d'aquí de les Terres de l'Ebre no són menys bonics que els italians i, per tant, ho hem de treballar. Penso que és un mercat fins ara no explotat, que l'hem d'explotar-lo.
A banda, Gómez ha assenyalat les pròximes actuacions al Port Calero, com la renovació de l'enllumenat, que també es farà a tots els ports del territori, i l'arranjament de les casetes dels pescadors situades a la carretera del port. Joan Pere Gómez.
Per exemple, allà on està, on l'altre dia amb la caseta del contramestre, que ara hi ha les casetes dels pescadors, no? Que hi ha 12 casetes per a estris de pesca, de les quals una utilitza ports i l'altra utilitza la llotja de pescadors, doncs allò ho hem d'arreglar, perquè si vas per allà veuràs que hi ha goteres, que les portes estan trencades i no podem permetre que un dels jocs per on passa més gent del poble estigui amb l'estat que està. Això hem de fer-ho abans d'acabar-se l'any. Com també abans d'acabar-se l'any, també estic treballant molt fort i li demano així als enginyers que el que hem de fer és tot el tema del canvi de les làmperes de l'enllumenat públic per LEDs. I això aniria des de la plaça del Canó fins al moll de les Tonyines. Això també és una inversió que l'hem de fer-la, torno a repetir, abans d'acabar-se l'any.
El nou gerent de Ports va afegir que els tres grans reptes d'aquesta empresa pública adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat són l'aprovació de la nova Llei de Ports de Catalunya, el nou Pla de Ports 2016-2030 i el nou Pla d'Inversions 2018-2021. Gómez ha afirmat que el gran objectiu és convertir els ports catalans en motors econòmics creador de riquesa i passar a gestionar també els ports de Barcelona i Tarragona, que ara són de competència estatal.
I la regidoria de Governació aprova notablement el pla de mobilitat impulsat per aquest estiu, on destacaven la unificació de talls de carrers per instal·lar-hi terrasses, el parc restringit per veïns i la peatonalització del casc urbà amb l'objectiu de millorar la mobilitat dins el nucli urbà de l'Ametlla de Mar durant les èpoques amb major afluència turística. El regidor de Governació, Joan Manuel Tello, ha destacat molt positivament l'acord per a l'ocupació de la via pública per part d'establiments d'hostaleria per col·locar-hi terrasses entre les 7 de la tarda i les 2:30 de la matinada.
Vam fer l'aposta per modificar una cosa que era una miqueta un desgavell, perquè no havia unificació d'horaris, ni de rotulació, ni res, i les coses les hem de fer ben fetes, uniformes, boniques, perquè tots vivim aquí a la cala, gent ve de fora, i tothom ha d'entendre la primera com funciona. Jo crec que ha anat fantàsticament per el que m'arriba de la gent, tant de comerços com en aquest cas bars, restaurants i tant turistes com població en general. La resposta ha sigut més que positiva. Parlem d'un primer punt, que és la unificació en els talls de carrers, que afectarien a els que ja tenim més o menys, el que teníem abans, però tot unificat, tot era a les 7 de la tarda, hi havia unes tanques totes eren iguals, una rotulació tota igual, i així tothom tenia clar el que era. I s'ha respectat bastant el tema d'obrir a les 7 de la tarda. Crec que ha anat molt bé, amb la línia que ens interessa, que crec que és positiva, de tindre unes certes zones, sobretot a la part que hi ha més comerços del poble, bars i restaurants, tindre una zona peatonal, perquè així doncs, tant tots els caleros com tots els que ens visites puguin caminar tranquil·lament per unes zones i no hi ha d'estar pendents dels cotxes que van amunt i avall.
A banda, també ha valorat el canvi important en la circulació i la restricció de pas de vehicles al carrer Andreu Llambric a l'altura de l'encreuament amb el carrer Francesc Labadia, només deixant accés als veïns dels carrers més pròxims. L'actuació ha permès facilitar el trànsit de peatons pels carrers més cèntrics i així peatonalitzar bona part del nucli urbà. Joan Manel Tello.
L'altra zona, cosa que vam decidir també, que era una prova pilota, veiem com funcionava, i ha sigut molt positiu també, per desatascar una miqueta els vehicles que ens entren pel carrer Andreu Llambric, sobretot la gent del poble ja té clar cap on ha de passar, però la gent que ens ve de fora, a vegades, tothom potser li marca entrar per allí, i s'acaben creant embussos entrant per carrers i dificultant el pas. El que vam fer és, amb hores punta, diguéssim, i dies puntuals, regionalitzar una mica el que seria el pas, donar pas només als que són els veïns, i la resta de gent se'ls informava adequadament de quin era el pas, del lloc on volien anar, i llavors han descongestionat una mica la zona més del centre del poble de vehicles, i ha estat més que positiu, i amb aquesta línia continuarem pel proper estiu.
Cal afegir que aquest estiu la policia local s'ha vist reforçada amb 3 agents interins que han permès atendre totes les sol·licituds i atencions a la caseta del cos de seguretat municipal, donat que el municipi multiplica la població durant els mesos de juliol i agost. Per tant, també les reclamacions a la policia.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Justament parlàvem de temes policials i aquí continuem. La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal que havia creat empreses de transport de mercaderies fictícies per robar el material que els confiaven als clients. Per fer-ho, havien suplantat la raó social d'importants empreses del sector i es registraven en plataformes virtuals especialitzades per prestar els seus serveis. La banda recollia la mercaderia, però l'emmagatzemava en una altra nau situada a les Terres de l'Ebre. D'allí la recollien en tràilers amb matrícules falses per vendre-les al mercat negre.
La Policia Nacional va detenir el passat 23 d'agost 5 membres de la banda, 4 homes i una dona, tots ells de nacionalitat búlgara, d'entre 27 i 60 anys. Després de passar a disposició del jutjat d'instrucció 1 de Tortosa, 2 han ingressat a la presó. Va seguir el registre dels domicilis dels responsables de la trama i la nau industrial es va intervenir documentació dels encàrrecs, 32 plaques de matrícules búlgares, roba i productes d'alimentació per valor d'1 milió d'euros. Els detinguts tenien documents d'identitat i permisos de conduir falsificats procedents de Bulgària. Les estafes de la xarxa criminal es van dur a terme a Barcelona, Madrid, València, Múrcia, Sevilla i Badajoz, i també un dels furts es va fer a França. Segons la Policia Nacional, s'han esclarit 13 fets delictius amb aquestes detencions. Els 5 detinguts estan imputats per un delicte de pertinença a organització criminal, falsedat documental i estafa. L'operació es va dur a terme entre a les brigades de la policia judicial d'Alacant i Tortosa.
I encara amb temes policials, el nou intendent dels Mossos d'Esquadra a les Terres de l'Ebre, Rafael Comès, ha tingut aquest dimecres la primera presa de contacte amb la regió policial que encapçalarà en els pròxims dies. Ho ha fet acompanyat pel director general de la policia, Albert Batlle, i el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, que han agraït la tasca feta per l'intendent sortint, Javier Monclús, durant els darrers 6 anys a les Terres de l'Ebre. Monclús marxa per tornar a Lleida, d'on és originari, per ser el màxim responsable de la regió policial de Ponent. Els màxims responsables dels Mossos també han lloat la tasca feta per Rafael Comès, fins ara sotscap de la regió policial del Camp de Tarragona, qui han desitjat molts èxits en la nova etapa. Comès, de 48 anys, va ser també durant 2 anys el màxim responsable de la Guàrdia Urbana de Tarragona. En aquesta primera trobada de presentació de Comès han assistit els responsables de les diferents àrees dels Mossos d'Esquadra a les Terres de l'Ebre, també el delegat del govern, Javier Pallarés, i el director dels Serveis Territorials d'Interior, Joan Juan. La presa de possessió es farà en els pròxims dies. El sector arrossaire del Delta de l'Ebre podria perdre un 10% de la producció l'any 2100 com a conseqüència de l'increment del nivell del mar. Un model predictiu elaborat per investigadors de l'IRTA apunta que aquest podria ser l'escenari més plausible si es manté l'actual ritme d'escalfament global, que elevaria el nivell del mar uns 73 centímetres. A l'altre cantó, les prediccions més pessimistes amb un increment d'1,8 metres el mateix 2100 suposarien pèrdues de fins al 30% respecte a la producció anual. En un article article publicat a la revista Science of Total Environment. Els experts de l'IRTA recorden que el fenomen posa en seriós risc tot el delta, un espai que ja és actualment vulnerable per la poca elevació del terreny, per l'enfonsament del mar i la disminució d'entrada de sediments.
La crescuda del nivell del mar pot acabar inundant les zones costaneres i incrementar la salinització del sòl, generant més pèrdues a la producció d'arròs, que ocupa prop de 2/3 parts de l'espai. El model finançat per la Unió Europea està pensat també com a eina per prendre decisions estratègiques d'adaptació en zones deltaiques. L'IRTA considera que el cas del Delta de l'Ebre, per les seves característiques, resulta representatiu de la vulnerabilitat d'àrees costaneres similars i remarca que el model elaborat pot ser aplicat en altres deltes arreu del món per ajudar els agricultors i sectors interessats a identificar les zones més vulnerables al creixement del nivell del mar. En el cas concret del Delta, els investigadors recorden que el conreu de l'arròs és una de les activitats prioritàries, que ocupa el 65% de la seva superfície i ajuda a configurar un paisatge que serveix d'habitat per a una gran varietat d'aus migratòries, a més de ser un atractiu turístic únic.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
El temps, tenim sol, tornen a recuperar-se les temperatures. Saludem a la Carme Farnell. Molt bon dia, Carme.
Bon dia, comencem el dijous amb temperatures més altes, i tant que més altes, perquè cap a la Terra Alta han pujat fins a 4 graus respecte a les temperatures d'ahir, a aquesta hora. De cara al migdia s'espera que l'ambient també sigui força agradable, màximes d'uns 27 graus sí que quedaran més baixes que les d'ahir, perquè no bufarà aquest vent amestralat. Ahir es va arribar als 30 graus cap a la Ribera d'Ebre, avui això s'arribarà fins als 27 graus, i en conjunt dominarà el sol, sobretot ara al matí. A la tarda arribaran alguns núvols prims que deixaran el cel entrenyinat, i més entrat de la tarda també hi haurà algunes precipitacions. Podrien començar a caure ja a primeres hores de la tarda, però seran una miqueta més intenses, una miqueta més destacades a partir de mitja tarda. Recordem que demà ens passa un front que també ens farà parlar de més precipitacions. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carmen. Dani, ja ho has sentit, sol aquest matí, núvols a la tarda, els dos teníem raó. Temperatura un pelet més baixeta que ahir, però l'ambient força agradable, 25,6 graus, l'humitat més alta, 72%.
Haurem d'aprofitar aquesta temperatura.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat a la Cala Ràdio d'aquest dijous 22 de setembre de 2016. Més informació cada hora als butlletins informatius i també per internet, ametllamar.cat/lacalaRTV. I ens pot seguir també a les xarxes socials, als nostres comptes de Facebook i Twitter. I un dijous més, després de repassar l'actualitat de l'Ametlla de Mar, és moment de sortir del nostre estudi de la Cala Ràdio. És hora de marxar cap a l'Institut Mare de Déu de la Candelera. En aquesta ocasió també estrenant temporada del Sortim a l'Institut. I avui, a més, també agafarem la maleta i viatjarem cap a França, perquè abans d'iniciar curs, uns quants alumnes de l'Institut, en concret els que enguany comencen el batxillerat en francès, el batxibac, van estar fent una immersió lingüística a Niça. Ells són els protagonistes avui del Sortim a l'Institut, explicant-nos tot el que va passar en aquest viatge. Els dijous, com ja sabeu, sortim de l'estudi de la Cala Ràdio per vindre als centres educatius de l'Ametlla de Mar, i començant temporada a l'Institut Mare de Déu de la Candelera,
no només ens quedem aquí a l'institut, sinó que mentalment farem un viatge cap a la costa mediterrània francesa, cap a Nissa, perquè alumnes de, que han arrencat aquest curs primer de batxillerat amb el Batxibac van estar ara fa uns dies a Nissa fent una immersió lingüística. De seguida descobrirem tots els detalls d'aquest viatge o d'aquesta aventura lingüística amb els seus protagonistes. Avui ens acompanyen al Sortim a l'Institut la Paula, l'Aina, la Judit, l'Alba, Sergi, la Mireia, la Paula, la Júlia i la Sara. Molt bon dia a tots.
Bon dia.
I també ens acompanyarà d'aquí una estoneta una alumna vinguda des del Canadà, ho vam anunciar fa uns dies, la Lori, que ha vingut doncs, a fer una estada aquí a Catalunya i que d'aquí uns mesos doncs, una alumna de l'Institut Mare Déu de Candelera viatjarà fins al Canadà. Però abans de tot això, parlem del viatge, parlem d'aquesta experiència que vau viure quins dies, quan, com, qui m'ho comença a explicar això? Va, i comença.
Vam estar el dia 4 al 10.
Per tant, ja fa uns quants dies això, ja ha passat uns quants dies, vau arrencar després immediatament el curs escolar. Què és el que vau anar a fer exactament? Perquè això d'immersió lingüística, això sona molt aquí a Catalunya pel tema de les lleis educatives i de més, però per entendre'ns, què és això d'una immersió lingüística?
Pues vam anar durant una setmana a aprendre francès.
Perquè vosaltres ja sabíeu francès, havíeu cursat francès aquí a l'institut o us vau apuntat al Batxibac allò, anem a provar?
No, nosaltres durant tota l'ESO ja hem fet francès i bueno.
I al final aquest viatge era una forma de preparar-vos una mica millor per arrencar aquest batxillerat en francès.
Sí, ho fem perquè ara com que comencem batxillerat hem d'estar molt ben preparats per fer la selectivitat francesa i tot això.
Què us fa por això de la selectivitat francesa?
Sí.
Bueno, teniu experiència ja, que aquí al centre ja hi ha hagut la primera promoció i per tant ja teniu experiència per darrere. Hem d'explicar que, clar, fer immersió lingüística suposo, entenc, aprendre francès durant tot el dia, o intentar-ho almenys. Expliqueu-vos una mica, què és el que heu après o què és el que us han ensenyat principalment?
Bueno, pues lo que vam fer principalment va ser com una preparació al curs. Vam repassar una mica el que havíem fet i ens vam preparar una mica per al que ens ve ara.
I això on ho vau fer? Amb acadèmies, amb alguna escola d'idiomes? Ho vau fer amb famílies, amb altres alumnes?
Ho vam fer en una acadèmia per a estrangers, però també ho combinàvem a les cases, amb les famílies.
Perquè clar, hem d'explicar que aquest viatge el feu anant a estudiar acadèmies, però també estan en relació amb famílies. Vosaltres estàveu per parelles a cases de famílies. És el primer cop que ho feu, això?
Sí, era la primera vegada que anàvem així amb famílies per aprendre un idioma, però bueno, vam estar molt bé tots.
Ara m'explicareu algunes anècdotes perquè em sembla que vau arribar, vau començar el viatge i vau començar-lo, no sé si dir-li amb bon o mal peu, perquè vau arribar a unes hores que aquí podríem dinar, però que a França ja semblen una mica tardanes, no?
Sí, la veritat és que vam arribar a casa sobre les 2:30 i pues, allí ja havien dinat i ens va tocar anar fora i a menjar pues, una cosa a McDonald's o fer alguna cosa.
Començar a menjar ràpid, mireu tu, descobrint la gastronomia francesa. Sens dubte, clar, entenc que això és una anècdota més, però a partir de que comenceu ja doncs, a fer la rutina de la setmaneta que vau estar allà a França, com eren els vostres dies? Us llevàveu molt més d'hora que el que us lleveu ara?
Sí. Mos aixecàvem a les 7, m'havia de despertar ella perquè jo no em podia ni despertar i després pues, havíem d'esmorzar a les 7:30 i després tornàvem a dormir perquè l'esmorzar no es podia canviar l'hora i després a les 9 menys quart pues, anàvem a l'acadèmia.
Perquè estàveu molt lluny de les vostres respectives cases de l'acadèmia?
No, per exemple, jo i la meva companya estàvem a 5 minuts i pues, també ens aixecàvem sobre les 7 menys 10 així, esmorzàvem i després pues, ja estàvem a l'habitació un rato descansant i després anàvem a l'acadèmia.
Per tant, havíeu d'esmorzar molt d'hora?
Sí.
Que això es fa estrany?
Bueno, no gaire.
A més estrany pot ser menjar a les 12 i sopar a les 6?
Sí, a les 6:30 sopàvem nosaltres i a les 11 ja teníem gana i havíem d'anar al súper a comprar menjar per a la nit.
Clar, suposo que també habituar-se als horaris, diguem-ne, que tenen a França a nivell de menjar i tot això potser costa una mica més. Pel tema del menjar no vau tindre cap problema, m'imagino.
Pues no, perquè per exemple nosaltres teníem a la Madame Meiran i tots els dies mos feia menjar molt bo i no sé, era típic d'allí també, mos feien una nit que nosaltres no vam estar, li van fer a les nostres companyes que eren alemanes creps i coses així, estava, era tot molt bo.
M'has dit companyes alemanes, és que a les famílies no estàveu vosaltres sols o soles, sinó que també hi havia més famílies allà, més famílies, més alumnes d'altres llocs del món, d'altres parts del món, que també estaven fent projectes d'immersió lingüística.
Sí, nosaltres, per exemple, estàvem amb un japonès.
Llavors, així estàveu alguns amb un japonès, amb alemanys, amb què més? Hi havia més gent també, les vostres famílies? Algú estava en solitari?
Bueno, no, nosaltres estàvem amb el propietari de la casa i un company que era suís-alemà.
Per tant, podríem dir que no vau estar sols. Ara bé, m'heu dit, ens deixaven les claus i una mica com campi qui pugui.
Sí, perquè moltes vegades els de la casa treballaven i ens tocava anar fora a buscar-nos la vida, però bé... una bona experiència.
Ara en parlarem de les coses que us han degut passar en aquest viatge. Parlem d'una mica quan anàveu a l'acadèmia, que potser és la part més formal, més seriosa, la part més d'aprendre, de ficar-se amb la llengua. Suposo que evidentment també amb aquesta llibertat entre cometes que teníeu d'estar doncs, a una ciutat totalment de parla francesa i evidentment doncs, a una acadèmia que us està ben allà tot el dia o durant els matins explicant francès, m'imagino que heu après alguna cosa més del que sabíeu abans d'arribar.
Bueno, sí, allí a l'acadèmia també el que hem practicat més ha sigut la part oral perquè hem fet molta fonètica i tot això.
Per tant, diguem-ne que la part de l'expressió oral és la que més heu treballat.
Sí, perquè a l'estar, o sigui, allí els mestres parlaven tots en francès i clar, mos havíem d'apanyar.
Clar, aquí suposo que només parlàveu entre vosaltres en català. La resta tocava parlar-ho en francès. Però més enllà de les classes també vau fer sortides. Sortides, doncs, per exemple, a Mònaco o altres municipis de la Côte d'Azur. Què més vau descobrir? A part de l'àmbit més lingüístic, suposo que també és important perquè el batxibac no és només saber francès, també conèixer la cultura francesa i conèixer la història francesa. Què més vau descobrir en aquest viatge?
Doncs vam anar a visitar Canes, Mònaco i Villefranche i vam veure les parts més típiques dels llocs que vam visitar.
I m'imagino que, evidentment, a Niça i amb tot el que desgraciadament ha estat actualitat aquest estiu, també suposo que anar-hi us va generar una mica com de respecte, suposo, no? O estar per llocs que han estat notícia, desgraciadament, aquests darrers mesos.
Sí, amb tot això dels atemptats, doncs mos feia una mica de por, però a l'estar allí tampoc ho pensàvem sempre. Llavors, no sé, tampoc m'esperava tenir més por, no era per a tant a l'estar allí. Era més abans d'anar.
Suposo també que veieu policia, això sí, pels carrers, aquesta alerta antiterrorista que hi ha.
Hi havia molts de policies, sobretot per les avenides més importants, amb escopetes, passejant per allí, controlant tot.
Hem de dir que, evidentment, i més enllà d'això, és un viatge que suposo que us quedarà guardat per anècdotes, per coses que us han passat, per històries que heu viscut, i m'agradaria que cadascú ens expliqués alguna coseta, o almenys per parelles de les cases, ens expliquéssiu algunes de les anècdotes. Vinga, va. Va, aquí comença el silenci ara, i el silenci aquí no pot estar, perquè aquí han passat coses. Ara estan parlant-s'ho entre elles. Va, aquí comença. Va, aquí comença. Va.
Nosaltres teníem tres alemans que eren germans i el primer dia que vam arribar nosaltres pensàvem que eren els fills de la família i els vam anar a parlar i no, claro, no, a més no sabien gens de francès i bueno, com que vam passar de nosaltres i nosaltres ens vam fer les paranoies de que pensàvem que sí, serien uns bordes i tot, però al final vam descobrir que eren uns altres que també estaven d'intercanvi, com que no sabien francès doncs no podíem parlar amb nosaltres, així que bé.
I vau acabar tenint relació després o no?
Sí, però en anglès, perquè en francès no sabien res i a vegades estàvem sopant i com amb els alemans havíem de parlar anglès, després a la senyora de la casa que només parlava francès, a vegades se m'escapava a dir-li alguna cosa en anglès i ella me deia, però dis-ho en francès, i jo tornava a dir-ho en anglès i no mos aclaríem entre els dos idiomes.
Clar, a vegades això és complicat, no? Parlar un idioma o parlar un altre i que ens entenguem. Va, què més? Vinga, va, som-hi.
Pues nosaltres, bueno, jo anava amb la Paula de parella i estàvem per Niça soles per l'estació i n'hi havia un munt de gent, un munt de policia i tot. I a l'altra banda del carrer vam veure a la Mireia i la Sara, unes altres companyes, i jo pues, vaig cridar, Mireia, Sara! I tothom se va girar mirant-me superassustats i la policia, calla, calla! Perquè se pensaven en plan atemptat terrorista o algo.
I això que clar, suposo que dieu Sara, Mireia i no dieu res més, vull dir que tampoc vau fer cap espectacle. O sí, això s'hauria de veure, però clar, evidentment entenc que també la gent té una mica de por dintre sobre aquestes cosetes. Què més teniu per explicar-nos, va?
Pues nosaltres, la primera nit que ens vam assentar a sopar amb la dona, pues ens va començar a preguntar sobre tots els noms de la nostra família, d'on provenien, si eren bíblics i no sé què, i ens va començar a fer l'explicació de tots els noms.
Digues, Mireia.
Que, bueno, a part d'això, nosaltres també tenim una altra anècdota. Que la Sara va portar una capsa de pastissets amb aquella dona. I és que no m'ho puc explicar. I aquella dona me'ls ficava per a després de sopar, però a mi no m'agraden. I la Sara agafava el meu pastisset i l'embolicava i se l'enduia a l'habitació.
Me l'amagava a la butxaca del pantaló i me n'anava corrents cap a l'habitació a deixar-lo i després tornava a desplegar la taula.
Això de no agradar-te els pastissets sent calera és una cosa que haurem de treballar, Mireia? Això haurem de treballar. Bueno, què més podem explicar?
Bueno, que les tardes lliures pues, anàvem tots per les botigues i la gent mos mirava perquè fèiem el gran espectacle. Provàvem la roba i ballant i saltant per allí, pues, la gent dia, estos d'antevenen.
Són de la cala.
Vaja, que a part d'anar a aprendre francès també va anar a passar-s'ho bé, unes bones vacancetes, com dèiem al començament, per a passar-s'ho bé. M'imagino que, com dèiem, això us haurà servit per alguna cosa, per arrencar aquest curs. Com agafeu aquest batxillerat en francès, que ja sereu ja la tercera promoció, si calleu tots, serà la tercera promoció que fareu al batxibac aquí a l'Institut Mare de Déu de la Candelera. Com ho agafeu això? Amb ganes, amb il·lusions, amb piles carregades, amb més coneixement de francès després d'aquesta immersió lingüística?
Bueno, agafem, bueno, almenys jo amb ganes, però amb una mica de por també, perquè, no sé, francès és una llengua molt diferent i fem un munt d'assignatures en francès i història, fer els exàmens d'història a França en francès i mos pareix molt difícil, però trobo que també aprendrem molt i per això tinc ganes de començar.
La resta, què ens dieu?
Que jo també, que... Pues és interessant fer el batxibac perquè acabes sortint en un nivell de francès molt bo i pots anar a estudiar a França, però que això de que haguis de fer la selectivitat en francès, els exàmens en francès, i pues, porta molt de treball i també pues, has d'aprendre a escriure, que és bastant complicat.
Ho teníeu tots clar per això o us van haver de convèncer?
No, jo tenia bastant clar, el francès és una llengua que m'agrada més que l'anglès i me va fer la idea de vindre aquí.
Estem a la recta final de la secció i abans us ho hem promès al començament, avui farem un acabament final del Sortim a l'Institut. De fet, hi ha persones que surten dels seus països per vindre a aprendre una altra llengua, també potser entenc, i també a viure una experiència des del Canadà i fins a Catalunya. Es tracta de la Logi. Logi, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás aquí en Amella? ¿Todo bien en Amella?
Sí, muy bien.
¿Cuántos días hace que estás aquí?
Dos semanas.
¿Y en estas dos semanas te gusta lo que has visto del pueblo y demás?
Sí, mucho.
¿En qué casa estás de los compañeros de aquí?
De Paula.
Paula, tu ets la anfitriona.
Sí, sóc jo.
I després, em sembla que al gener farem un canvi de turno. Marxaràs a casa de la Logi.
Sí, marxaré jo al gener 3 mesos, fins a l'abril. I, bueno, tinc ganes jo també d'anar.
Què te gustaría aprender de aquí, Logi? Què te gustaría saber de Catalunya, del català, el espanyol, saber más francès? Què te gustaría?
Aprender castellano.
Castellano, sí, quieres aprenderlo bien.
Sí.
Tot i això hem de dir que lo domina prou bé, eh? Només per haver vingut. Lo sabes bastante bien, eh? La verdad es que sí. ¿Sabes bien castellano?
Sí.
Diuen per aquí, acabarà parlant calero. Bueno, que vaya muy bien el aquí en la mella, el viaje, Logui, y esperamos que antes de irte hablemos otra vez y nos cuentes todo lo que has hecho.
Sí.
Muy bien. Bueno, moltíssimes gràcies a la resta. Sabeu que serà complicat, però al final de l'estada, abans de que marxeu al gener cap a Canadà altre cop, doncs ens tornarem a trobar tots i intentarem ja parlar més fluidament, potser fins i tot amb francès. Jo aquí també tinc un rat dependent, i si no, amb castellà o amb calero, que això ja ho veurem. Paula, Aina, Judit, Alba, Sergi, Mireia, Paula, Júlia i Sara, déu-n'hi-do quanta gent fa el batxibac aquest primer de batxillerat. Moltíssimes gràcies, espero que el viatge us hagi servit moltíssim, que comenceu el curs amb les piles carregades i ens anem veient aquí al Sortim a l'Institut. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Aquest ha estat el nostre Sortim a l'Institut d'aquesta setmana aquí al Sempre amb tu. Moment ara sí de fer una breu pausa per la publicitat. De parar màquines uns segonets, anem a escoltar uns consells publicitaris i a la tornada ens acompanyarà en directe aquí al programa. Sílvia Argentó és la coordinadora de l'àrea municipal d'esports de l'Ametlla de Mar, amb qui volem fer un repàs sobre l'inici, l'arrencada de les activitats esportives i una mica tota l'oferta que s'ofereix tant des de l'àrea municipal d'esports com també des del CEM La Cala. I després de l'entrevista, avui una mica esportiva, fila zero. Els dijous, com sempre, avancem la cartellera dels cinemes, escoltem una mica els tràilers i coneixem una mica més de les estrenes de la setmana. Què ens hauran preparat per aquesta setmana les estrenes a les cartelleres dels cinemes? Doncs ho sabrem d'aquí una estona a la segona part del programa. No us mogueu, ara tornem. Ho tens tot preparat per a l'inici del curs escolar? Nosaltres sí! Aula d'Estudis Tellos. Inscripcions obertes per al curs 2016-2017. I, com sempre, en grup reduït. Estudies primària, ESO o batxillerat i vols començar el curs amb bon peu? Tens ganes d'aprendre anglès i francès o millorar-lo? Vine a l'Aula d'Estudis Tellos. I recorda que et preparem per a la prova d'accés a grau mitjà o superior. Passat per l'aula a informar-te de tot el ventall de possibilitats que t'oferim. Ens trobaràs al carrer Mestre Francisco Rodríguez, número 10, o al telèfon 676-715-539. Aula d'Estudis Tellos. Som la teva solució.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Encarem ja la segona part del nostre Sempre amb tu d'aquest dijous. Avui un dijous que volem que sigui una mica esportiu, almenys de paraula. Volem parlar sobre les activitats esportives municipals de l'àrea municipal d'esports d'aquí de l'Ametlla de Mar, que estan ja arrencant, estan ja començant i que han obert ja inscripcions. Per a parlar-ne ens acompanya la coordinadora de l'àrea municipal d'esports, la Sílvia Argentó. Sílvia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I benvinguda aquí al Sempre amb tu. Deia dijous esportiu, ho farem veure perquè evidentment les activitats fa uns quants dies que ja han començat, almenys sabem que a nivell de futbol els entrenaments ja han començat i entenc que la majoria d'activitats, si no han començat, els hi queda molt poquet. I en tema d'activitats dirigides al gimnàs municipal, al complex esportiu municipal, pràcticament no s'aturen, només van aturar un parèntesi pel manteniment de les instal·lacions, però imagino que no s'atura mai l'esport a casa nostra, al nostre poble.
Sí, com tu dius, tot el que és esport federat va tindre inici
els dos primers dies de setembre, tot el que és esport escolar, sigui de la categoria que sigui, va tindre inici el passat dijous 15 de setembre. I com dius tu, doncs, l'esport al CEM, a les activitats del CEM, les activitats dirigides, no paren mai, i l'única paradeta que vam tindre va ser per revisions i per rehabilitació una miqueta de tot el que és la instal·lació esportiva d'allà dalt.
Uh-huh. Una aturada una mica doncs, programada, podríem dir, però més enllà d'això, evidentment, Sílvia, entenc que piles carregades per tota la gent que s'inscriu i que participa amb les activitats esportives que organitzeu any rere any des de l'àrea municipal d'esports. Avui volem fer una mica de repàs a tota l'oferta esportiva que preteneu, però abans de tot això suposo que després doncs, de les obres aquestes de manteniment, aquestes actuacions de manteniment i de millora, el complex té una altra cara, podríem dir-li ara.
Sí, sobretot a nivell aquàtic, a nivell de piscina, vull dir, ha quedat tot molt bé. Ahir vam vindre a fer una revisió, tot ha anat sobre la marxa, inclús la rehabilitació de lo que s'havia de reparar se va fent més ràpid de lo previst, i bueno, i tornem ja a estar en marxa a les instal·lacions del CEM.
Tot actiu per tant, a plena disposició per a la pràctica d'esport. Com sempre, comencem, diguem-ne, per les activitats i després ja ens fixarem en el tema dels preus, perquè hi ha molts números allà, llavors intentarem resumir una miqueta, però sens dubte les activitats doncs, més importants o aquelles que sempre venen amb més nombre de participants podrien ser el futbol i la gimnàstica rítmica. Tot i això, entenc que en la resta d'activitats esportives sempre hi ha moltes inscripcions.
Sí, a veure, no només és futbol i gimnàstica rítmica, des de fa uns quants anys cap aquí, sobretot des de que tenim la instal·lació esportiva del CEM, doncs s'han ofertat diferents activitats tant a nivell infantil com adults. Ja no només és el que diem, no?, futbol i rítmica, sinó que hi ha bàsquet, tenim tennis, tenim pàdel, tenim natació, activitats de ball, activitats de lluita, bueno, un ventall d'activitats per a tots els gustos i per a tota mena de gent. Uh-huh.
Per totes les possibilitats, si et sembla, mira, comencem per una cosa que seria una mica de tot, que seria el multisports, que és una iniciativa que va arrencar ja fa molts d'anys, fa bastants anys que es va arrencar, amb l'objectiu, també entenc, de completar una mica les tardes, i que realment ha acabat incloent doncs, moltíssimes activitats, no? És un espai on es fa una mica de tot, podríem dir.
Sí, el multisports és una activitat adherida a qualsevol de les activitats que gestiona l'àrea municipal d'esports, sigui la rítmica, el bàsquet, el futbol, el tennis, i el que fa o el que intenta ensenyar a tots aquells crios és que no només hi ha l'esport que els agrada, sinó que hi ha un ventall d'esports que potser no coneixen o que són diferents, i el que fa és presentar un dia, una hora a la setmana, aquest tipus d'esports, com poden ser el handball, el hockey, el béisbol, l'atletisme, etc.
I a més també una mica de tant en tant una remulladeta a la piscina també, vull dir que també entenc que hi ha aquesta varietat d'opcions.
Sí, aprofitem també la instal·lació que tenim allà dalt, i una de les activitats que oferim durant un mes és o la natació o el waterpolo.
Que també és més interessant també, no? Potser fer un partit de waterpolo a la piscina, suposo que ocupeu alguns carrils només, no tota la piscina.
Bueno, quan realitzem l'activitat de waterpolo intentem molestar el menys possible als banyistes i ens col·loquem a la piscina petita.
Molt bé. Comentàvem que també tenim, com dèiem, gimnàstica rítmica, per exemple, que cada any hem de veure més i més xiquetes que estan apuntant-se i estan participant en aquesta activitat. A més, amb diferents grups i des d'iniciació fins a federades. Vull dir que recorreu totes les edats.
Sí, a partir dels 3 anys, les noies o la gent interessada en aquest esport s'inicia en el món de la gimnàstica rítmica. Els bons resultats i la bona imatge que està donant aquesta disciplina de l'àrea municipal d'esports, doncs diries que agrada, i en categoria iniciació ha hagut una bona demanda de nenes petites, i bueno, pues, després les altres categories pues, són gent que cada any continua l'activitat fins que arriben al nivell federat.
Parlàvem ara d'activitats que en moltes de les ocasions es realitzen al pavelló poliesportiu municipal Galitet, quedem-nos allà i parlem de bàsquet, una altra de les activitats també que està tirant, que està funcionant i que també està en competició, podríem dir, el bàsquet, o fer-ho des de prebenjamins, benjamins, infantils, cadets i juvenils. Entenc també una mica possibilitats diverses per a que també aquells amants del bàsquet també puguin practicar-lo i també participar en competició.
Sí, és una activitat que fa molts anys que s'està ofertant. És una activitat que, per desgràcia, a categories de gent petita no té tirada, i el que ens agradaria, ja que cada any ho ofertem, és que pues, l'activitat del bàsquet tornés a rullar des de categories base, des de categories des de prebenjamí fins a l'EBI. Ens movem molt en gent gran, que és estrany, des d'infantil fins a juvenil. Aquestes categories funcionen, però tot el que és escolar i gent d'iniciació, no hi ha manera de que la gent li pique el cuquet de lo que és el bàsquet i el món del bàsquet.
Per tant, també animar aquella gent que tingui ganes de participar, aquells joves que diguin m'agradaria doncs, participar al bàsquet, sobretot la part més menuda. També intentar aquesta part més d'iniciació, entenc, també en el món del bàsquet. Sílvia, ja que estem al poliesportiu, com dèiem, també oferiu, parlant de coses que totes van encarades al públic més infantil, més juvenil, parlem de la tercera edat, perquè també al mateix poliesportiu, tres tardes a la setmana s'ofereixen doncs, gimnàstica suau, gimnàstica orientada per la tercera edat.
Sí, és una gimnàstica que fa molts anys que s'ofereix, que té força públic entre la gent gran, i és una manera de que la gent que no pot tindre la possibilitat de pujar al CEM doncs, practiqui l'esport doncs, al pavelló municipal.
Com dèiem, també es fa tres tardes a la setmana, la majoria d'activitats per això són dues, tres tardes d'entrenaments, entenc.
Sí, realitzen aquesta activitat tres tardes durant tres quarts d'hora, sessions molt suaus i bueno, de manteniment per a que doncs, aquesta gent gran amb problemes o amb que necessita també rehabilitació doncs puguin millorar i puguin mantenir-se una miqueta en forma.
Clar, hem d'ampliar això, si parlem de gimnàstica rítmica, per exemple, hi ha que fan fins a quatre entrenaments setmanals.
Sí.
Que per tant, això també demana una exigència en alguns moments ja també a nivell també entenc de competició. Sílvia, marxem del poliesportiu, anem cap al camp d'esports de la Cala. Allà tenim doncs tot el tema futbolístic, sens dubte doncs des de l'iniciació, des dels més menuts, passant pel futbol base escolar, pel futbol base federat enguany amb la categoria benjamí també federada inclosa, suposo que aquests ja sí que estan tots en marxa, però suposo que també sempre són benvinguts tots aquells que diguin m'apunto ara a futbol, que m'agrada i no ho tenia pensat, però m'apunto.
Sí, com dius tu, tenim ja tot el futbol base en marxa, el futbol federat va arrencar el dia 1, el futbol base escolar i el futbol iniciació doncs li va començar tot entre el 15 i el 16 de setembre. Llavors és el que diem, en categories de futbol base escolar molt bé, categories molt completes, però en el futbol iniciació ens trobem amb poca gent, amb poc... agrado el futbol o no sé com dir-ho, no? Poca gent que l'incita a l'activitat del futbol. En tres quintes tenim 12 xiquets jugant a futbol. Una cosa que no havia passat mai.
I per tant aquí haurem de veure què fem, no? Perquè ens trobarem, si no, ens trobarem amb un futbol base escolar d'aquí uns anys que haurem de trampejar, però suposo que a poc a poc doncs, anirà interessant també el món del futbol. A més, són dos dies a la setmana aquests entrenaments, podríem dir, que estan adaptats doncs, bueno, pues, en aquesta iniciació, no? Els remolets serien los que se n'encarreguen, però també entenc que bueno, després tenim els prebenjamins, benjamins, i a partir d'aquí doncs, hi ha alevins, infantils i cadets, aquests sí que són ja equips més regulars, podríem dir, amb molts de xiquets. De fet, heu hagut de desdoblar equips, heu hagut de fer diferents coses, podríem dir, fins i tot doncs, tres benjamins, podríem dir. Clar, tot això suposa també un esforç a nivell de monitors. No parlem en les primeres activitats, però és evident. Hi ha una sèrie de monitors, una sèrie de personal dedicat a l'aprenentatge, a l'ensenyament, als entrenaments d'aquestes activitats.
Sí, com diem, doncs, ja encarat el futbol base escolar i el futbol federat, tenim molt de nombre de xiquets, equips ja fets i organitzats des de fa dos o tres temporades, i el que volem promocionar o proposar és que cada xiquet cada cap de setmana pugui anar a competir i pugui disfrutar de lo que és la competició en dissabte i diumenge. Llavors intentem fer grups reduïts de crios per a que tots puguem participar i com més temps puguem estar participant del futbol, doncs millor.
Activitats que es fan al camp de futbol i just al costat, al complex esportiu municipal, al CEM La Cala, doncs tenim la piscina i tenim el gimnàs. entre altres coses. Ara ho repassem. A nivell de natació, tenim natació per a totes les edats, eh? Des dels nadons, i així, nadons, i fins i tot per a embarassades,
sí.
Passant per natació infantil, natació esportiva, natació d'adults, varietats múltiples.
Sí, la natació és una de les activitats que des de que la piscina està oberta doncs funciona molt bé. A part amb la Griselda, doncs la gent està molt contenta, és la monitora de natació de tota la natació que tenim al CEM La Cala. I bueno, des de natació, com dius tu, nadons, hasta natació embarassades, que diries que la gent no s'ha atrevit encara a provar, però que l'activitat està ofertada. Doncs, per exemple, en natació nadons, que inclou nadons i l'acompanyant, l'adult, doncs, ha tingut molt bona propaganda. Fa 3 temporades o 4 que es fa l'activitat i bueno, l'any passat van tindre que desglossar l'activitat en 2 grups. O sigui que hi havia un gran nombre de nadons i de gent interessada en aquesta activitat.
Uh-huh. Per tant, també, doncs, gent que s'interessa pel tema de la natació, entenc que aquí són aquestes activitats, diguem-ne, dirigides, més enllà de les persones que poden estar abonades al CEM La Cala i que poden anar a nedar a la piscina lliurement. Hi ha aquestes activitats dirigides per tal, doncs, de perfeccionar tècnica, per tal de millorar, i també, en el cas més de joves, pel tema de les competicions també de natació.
Sí, ja, a veure, tenim la natació infantil, que és més d'adaptació al medi aquàtic, i després hi ha les 2 natacions esportives, que són ja les que estan encarades de cara a la competició en si d'aquesta disciplina.
Uh-huh. Comentàvem que el complex esportiu ha obert portes, podríem dir, a noves disciplines, com per exemple a tema de balls, podríem dir, com hip-hop o la zumba. Per als més minuts parlem en aquest sentit, també per als més grans. També tenim combat, que són ja potser activitats ja més de lluita, podríem dir d'alguna forma, també com el taekwondo, que és la novetat d'enguany que incorporeu al programa esportiu. Teniu també el pàdel infantil, per tant també obriu també aquesta possibilitat amb les pistes de pàdel. També hi ha aquesta activitat diferent a la que estàvem acostumbrats anys enrere, sinó que també tenim possibilitats, doncs, d'anar a ballar, tenim possibilitats de fer taekwondo, de jugar a pàdel, hi ha moltes ventalls de possibilitats.
Sí, a veure, dintre de les activitats infantils que ofereix l'OCEM, doncs tenim activitats de ball, activitats de combat, que diríem que també és una activitat luctatòria, però ballada en aquest cas. El taekwondo, que és la novetat que s'ha ofert, ja que han perdut l'activitat del kempo. Llavors hem intentat buscar una activitat de lluita i se'ns va oferir la possibilitat de fer aquesta nova activitat de taekwondo. S'ha ofertat, esperem que tingui doncs sortida i que a la gent doncs li agradi o intenti i vagi a provar-ho. I després, pues, bueno, tema de pàdel infantil, pàdel femení, activitat que l'any passat va tindre molt bona sortida amb l'Antonio i, bueno, i que volem continuar perquè doncs, la gent ho demana i a la gent li agrada.
Uh-huh. Més enllà d'això, hi ha de cara a adults, tenim pilates, tenim ioga, tenim aquagym i aquapilates i tenim infinitat d'activitats dirigides com TRX, que això està molt de moda últimament, això de les cintes, no?
Sí.
Aquestes coses de les cintes, el cross-training, el cicle indoor, el combat, el pump, el balance, el pilates... Déu-n'hi-do la quantitat d'activitats dirigides també que estan incloses, diguem-ne, en el CEM La Cala.
Sí, activitats per a tots els gustos, activitats per a tota mena de gent, activitats suaus, activitats molt fortes, i bueno, i cadascú s'adapta o pot triar allò que més li agrada.
Allò que més li convé. Escolta'm, Sílvia, ara hem de posar preu a tot plegat, i clar, és complicat perquè cadascuna de les coses té els seus preus, i tampoc posarem aquí a repassar números, però el cert és que, per exemple, ara que parlem, doncs, clar, evidentment les activitats que es fan tant al camp de futbol com el poliesportiu municipal Galetet tenen uns preus assignats, i també doncs, algunes activitats es fan en individual, però, per exemple, si hi ha alumnes de l'Escola Sant Jordi o alumnes de l'Institut Mare de Déu de la Candelera i volen anar al complex esportiu, al CEM La Cala, a la piscina, al gimnàs, hi ha unes tarifes, hi ha uns preus, promoció per a aquests mateixos estudiants.
Sí, com dius tu, hi ha una promoció per als alumnes del CEIP Sant Jordi, que és de 8,50 euros al mes, on els hi entra totes les activitats de zumba i de combat infantil. Llavors, dintre aquesta quota els hi entra entrar a la piscina sempre i quan sigui acompanyat d'un adult que estigui abonat al CEM La Cala. I pel que fa als alumnes de l'IES Mare de Déu de la Candelera, també hi ha aquesta promoció, però és de 24 euros al mes i ells tenen la possibilitat de realitzar qualsevol de les activitats dirigides que es fa al CEM i entrar i tenir bany lliure a la piscina.
Per tant, aquesta quota que diguem-ne que tenen els de l'Institut Mare Déu de la Candelera, si l'haguéssim traspassar a una persona com jo, que ja estem, o tu, Sílvia, en aquest cas, si estéssim treballant, si fóssim una persona doncs, de la Vinya de Mar que té ganes d'anar a fer doncs, activitat, quin és el preu que li seria?
El preu de l'activitat aquesta seria de 45 euros al mes. Llavors hi ha diferents preus per a diferents col·lectius de gent que ve a apuntar-se al FEM. El que tenim també és diferents ofertes doncs, per la gent de la nàutico-pesquera, per gent de l'escola que venen aquí i poden fer un grup de persones per a que la quota els surti molt més econòmica.
Per tant, serien 45 euros a aquesta quota mensual, però entenc també que després, com sempre, hi ha aquelles taules que són gegants en el qual, doncs, per exemple, doncs, si hi ha més d'un familiar de la família que participa fent esports, si fan activitats a diferents indrets, com més activitats fas, també al final tot això ofereix diverses possibilitats, entenc.
Sí, totes aquestes coses pues, al final acaben pues, reduint una miqueta el cost de tot lo que és, de tot lo que sumen les diferents activitats.
Sílvia, abans d'acabar, animar la gent de la Cala a que vingui a practicar esport, a vingui a fer esport aquest hivern, podríem dir, perquè amb el temps que ens fa aquesta setmana, podem dir-ho així, a que s'animin, a que s'abonin, a que es matriculin doncs, alguna de les activitats, bé de l'àrea municipal d'esports, bé del FEM la Cala, a practicar esports, que al final és fer salut.
Pues sí, que vinguin allà dalt, que com hem dit hi ha un ventall bastant nombrós d'activitats diferents, activitats per a totes les edats i tots els gustos, i, bueno, i que fer esport doncs, al final és salut, és fer amics, és fer moltes coses positives, i bueno, allí estem i allí els esperem.
Doncs Sílvia Argentó, coordinadora de l'àrea municipal d'esports de la Milla de Mar, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest dijous aquí al Sempre amb tu, ha fet una mica de repàs de les activitats que proposeu, que plantegeu des de l'àrea municipal d'esports, també des del CEM La Cala, per aquesta temporada 2016-2017. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I els dijous acabem programa amb la nostra particular recomanació cinematogràfica, amb el Fil a Zero Fin. I esta setmana m'has plantejat ja a l'inici del programa, al sumari, una pel·lícula interessant. Quina és esta pel·lícula?
A mi és que m'agraden aquestes comèdies, drames, i més si la interpreta, perquè m'encanta jo, la Meryl Streep.
I el protagonista és?
Ell és Hugh Grant.
Ah,
però m'agrada més ella, mira.
Ah, t'agrada més ella?
Sí, sí.
De seguida descobrim les propostes, les estrenes d'aquesta setmana al Fil a Zero. Déu-n'hi-do aquest cap de setmana tot el que ens proposen a les cartelleres cinematogràfiques, i em sembla que hem de posar fil a l'agulla ja al nostre Fil a Zero.
Sí, perquè trobem 11 pel·lícules que s'estrenen demà.
Hem d'anar fent començar a explicar-les, i comencem per una que és la que tu t'agrada, Fini, que és la que tu t'agrada, aquesta amb la Meryl Streep i en Hugh Grant, que es titula
Florence Foster Jenkins.
I de què tracta aquesta pel·lícula, Fini? Explica'ns.
Doncs ens situa a Nova York, a l'any 1940, quan Florence explica la veritable història de la llegendària hereva de Nova York i de l'alta societat que obsessivament va perseguir el seu somni de convertir-se en una gran cantant.
La música és mi vida. ¿T'imagines lo que se debe sentir al tener a 3.000 personas bebiendo de tu mano? Mm-hmm. Me gustaría que me dieran unas lecciones.
¿Un pianista?
Sí, necesitaré a alguien. A alguien apasionado.
Cosme...
La veu que escoltava en el seu cap era bonica, però per a tots els altres era horrible. El seu mànager i marit, Clare, un aristocràtic actor anglès, estava decidit a protegir la seva estimada Florence de la veritat, però quan Florence va decidir donar un concert públic, doncs Clare va saber que s'anava a enfrontar al seu més gran desafiament.
Es muy generosa. Esta señora es un ejemplo de valentía y por esa razón la adoramos.
Bravo, Palomita.
Oh, las críticas son magníficas.
Sí. El nuestro es ahora un mundo feliz.
Mescla entre comèdia i drama de la Gran Bretanya, marxem cap a casa nostra, millor dit, amb una coproducció que està feta entre aquí, entre Espanya, entre França, entre Xile i Argentina. Neruda.
¿Personaje secundario? ¿Yo? No, no, señor. Porque te voy a agarrar.
Han pasado solo 3 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y aquí está a punto de empezar una persecución fabulosa.
Con ustedes, el poeta Pablo Neruda.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Dicen que Neruda es el comunista más importante del mundo.
Al 1948, el senador Pablo Neruda acusa el govern xilè de trair els comunistes en el Congrés. El president González Videla ho desafora i ordena la seva captura. El poeta emprèn la fugida del país al costat de la seva dona, mentre és perseguit pel prefecte de la policia. Neruda, doncs, es converteix en un símbol de la llibertat i de la llegenda literària, una obra de Pablo Larraín.
Te quiero. No te imaginas cuánto te quiero.
¿Dónde estará?
No sabemos.
Me voy a convertir en su peor pesadilla.
¿Quieres que te encuentren?
Me gustaría sentirlos más cerca.
Canviem de registre i anem a una altra coproducció franco-alemanya. Se'n diu El Porvenir. Nathalie ensenya filosofia en un institut de París. El seu treball li apassiona i gaudeix amb la reflexió. Casada, amb 2 fills... Passa el seu temps entre la família, alguns exalumnes i sa mare, una dona molt possessiva. Un dia el seu marit li diu que la deixa per una altra dona i amb tanta llibertat Nathalie es veu obligada a reinventar la seva vida.
Su favorito, papá, lo sabes.
El hijo que habría querido tener. El que es todo lo contrario que yo, tanto en el plano físico como intelectual.
Perdonad, tengo que irme, es mi madre, está loca, tengo que ocuparme de ella.
Es la tercera vez esta semana y siempre por nada.
Qué mono era el bomberito que se ha ocupado de mí. No me digas que has ido otra vez a comprarte trapos. ¿Cuánto hace que dura?
Hace un tiempo. Queríamos enseñarte el proyecto de reestructuración de tu manual.
Una portada moderna, agresiva, que engancha la mirada. Parece publicidad de gominolas. Las mujeres después de los 40 solo sirven para tirarlas a la basura.
Seguro que conocerás a alguien, ya lo verás.
No haces como si fuera a seguir todo como antes. ¿En qué planeta vives? Despierta.
I de França i d'Alemanya marxem cap a Portugal amb Caballero Dinero, un drama del director Pedro Costa, i és que ens hem de remuntar. Hem d'anar a uns llargs i silenciosos passadissos d'un hospital on avança la figura tremolosa de Ventura, posseït per un somni febril. Recorda la seva Capoverde natal, que va abandonar la seva joventut per guanyar-se la vida a Lisboa, on, igual que els seus, sempre va viure desplaçat. Vitalina, que va viatjar a Portugal per assistir al funeral del seu marit, li recorda Aventura, una baralla adolescent en la qual aquest va apunyalar a un altre home. En la ment de Ventura s'obre un passadís secret entre la Lisboa actual i el 25 d'abril de 1974. Mentre la revolució rugeix als carrers, la gent busca Ventura perdut al bosc. Moment per a rondinar una mica ara, amb el Grunyón.
Me amarga el día.
nada. Te mandan a terapia por un tobillo hinchado. Está claro que hay un problema. Entre generaciones. Para la parientilla.
Ui, ui, ui.
Entre países.
El rondinaire és un tio amb mala llet que pensa que tot temps passat va ser millor. Per ell, tot el fet en el món després del 1956 és inútil i, per tant, l'enfureix, el posa de mala bava. Els problemes comencen després d'una caiguda a les escales de casa. Per això, se n'ha d'anar a viure amb la família del seu fill a Helsinki, una maleïda ciutat moderna, una ciutat lluny del seu entorn rural.
Tengo tres hijos, soy una madre, no una parientilla. Cualquier cosa menos eso.
La seva nora és una executiva de carrera que no té temps per perdre'l amb ell i el seu fill, un inútil afectiu que mai va poder comptar amb l'amistat del pare. Les coses es compliquen i força quan el rondinaire decideix ajudar la seva nora a tancar un tracte amb uns empresaris russos i millorar la relació amb la família. Aparentment, tot funciona bé en l'inici, però segur que alguna cosa acabarà fallant. El rondinaire t'arruïnarà el dia.
I aquesta música ens transporta, sens dubte, cap a un món de fantasia, cap a un món de terror, que és el que ens presenta Baskin. Una patrulla de policia recorre una oblidada zona de la Turquia rural en plena nit i quan es disposaven a acabar el seu servei reben una sol·licitud de reforços en una zona pròxima. Quan els agents arriben al lloc es troben amb alguna cosa aterridora, la celebració d'una missa negra com a porta directa a l'infern. Baskin és una fantasia macabra on l'onoric i el sinistre es barregen per crear una atmosfera irrespirable i tètrica. Quatre policies es veuran embolicats en un ritu satànic en els límits de l'infern. Des de Turquia ens arriba aquesta sagnant i violenta òpera prima, no apta per a tots els estómacs. És moment d'entrar, doncs, en un món de patiment i de bogeria. Baskin. I de terror o de sang. Anem cap a una mica de drama, que també... En fi, i a més de casa nostra.
Sí, és una pel·lícula que s'estrena de nacionalitat espanyola del director Jorge Perugorria, Fàtima o el Parque de la Fraternidad. Ens situa a l'Havana, a Cuba, l'any 2013. Fàtima, que es diu Manuel García o Manolito pels amics, que en els seus anys juvenils s'ha convertit ara en un travesti d'estirp gairebé natural de devoció per la Mare de Déu de Fàtima i la Verge de la Caritat del Coure. És una constant que el singularitza. A la cruesa i als singulars matisos de la seva pròpia vida es localitza el principal conflicte d'aquesta pel·lícula expressada a través d'una cadena d'accions on Fàtima és la propietària absoluta dels trets psicològics dominants. Fàtima és la reina de la nit.
I encara en àmbit de drama ens quedem amb una pel·lícula que es diu Blanca. Jo amb això de les cas m'agrada, eh? Baskin i Blanca. I és que Blanca es guanya la vida amb robatoris i trucs als carrers de Manila. Somia amb estalviar prou per comprar una mare. Quan coneix a Peter, un talentós músic sec que també viu al carrer, la seva vida dona un gir inesperat. Tots dos decideixen unir les seves forces per fer front a les petites lluites quotidianes. Gràcies a Peter, Blanca descobreix que és bona cantant i, a més, el més important, comprèn els diners que mai podrà comprar amb l'amor d'una persona. I del passat anem cap al present, recuperem una versió moderna d'un film clàssic del 1960. Es tracta de Los Siete Magníficos.
Necesito un hombre con su experiencia.
No soy un mercenario, soy un agente autorizado por la ley.
Tiene que ayudarnos. Somos gente honrada expulsada de su hogar. Asesinada a sangre fría.
El director Antoine Fuqua dirigeix aquesta versió moderna del clàssic del 1960, Los Siete Magníficos. Els habitants de Rose Creek, atemorits sota el control de l'industrial Bartolomeu Bow, decideixen contractar a 7 malfactors per acabar amb l'amenaça. No obstant això, aviat s'adonaran aquests 7 que estan lluitant per alguna cosa més que per diners.
Necessitaré algunos más que nos ayuden.
¿Cuántos sois por ahora? Dejadme que os enseñe algo. Me parece que ese oso va vestido de persona. Están haciendo una amistad.
I ens queden encara per repassar dues estrenes més de la setmana. Una altra d'espanyola, un thriller, L'home de les mil cares, que dirigeix Alberto Rodríguez i que dins del seu repartiment compta amb José Coronado. Una història de traïdors, atenció, i tramposos, que està inspirada en fets reals. Francisco Paesa és un dels personatges més intrigants de les darreres dècades. El 1995 va ser contractat per l'exdirector general de la Guàrdia Civil, Luis Roldán, i per la seva dona per ocultar 1.500 milions de pessetes que havia desviat dels fons reservats de l'Estat. Amb l'ajuda del seu inseparable soci, que precisament interpreta José Coronado, organitzarà una brillant operació on la veritat i la mentida tenen límits difusos. Una farsa digna dels millors espies i reflex de l'ocàs d'una època. I acabarem amb una comèdia-drama romàntica, una mescla de coses de Matt Ross, que es diu Capitán Fantàstic. Capità Fantàstic.
De diumenge a la tarda, de Sofaret sí, i Manteta, sí, que dic jo, i més si Viggo Mortensen és un dels protagonistes. Un pare dedicat a criar i educar els seus fills al bosc, allunyats de la civilització convencional, es veu obligat a abandonar el seu paradís i enfrontar-se al món, compartint amb els seus fills una experiència vital que mai oblidarà.
Doncs aquestes són les propostes. Les recordem. Florence Foster Jenkins, Neruda, El Porvenir, Caballero, Dinero, El Gruñón, El Rondinaire, Baskin, Fátima o El Parque de la Fraternidad, Blanca, Los Siete Magníficos, L'Home de les Mil Cares i Capitán Fantàstic. 11 propostes, eh? Déu-n'hi-do, aquesta setmana als cinemes, eh? Hi haurà per triar i per remenar.
I n'hi ha de tots els estils. Aquesta setmana cap d'infantil, però...
Sí, cap d'infantil i tampoc cap d'aquestes de... Riure molt i molt i molt i molt i molt. Sembla encara més fosqueta avui a les pel·lícules, que també està bé, eh? D'atendre varietat i segur que també per cartellera en quedarà alguna d'aquestes de fer un bon somriure. Doncs ja sabeu, podeu aprofitar el cap de setmana o el dia de l'espectador o qualsevol dia de la setmana per fer una mica de cultura cinematogràfica.
Per cert, la de Bridget Jones, molt bona, m'han dit.
Molt bona?
Tot i que no havíem vist les anteriors, que en siguet fiques a puesto i que boníssima. Sí, sí.
La setmana vinent veurem què tal les taquilles, com han estat anant i si realment les pel·lícules triomfen o no triomfen, tant a casa nostra com també arreu del món. Fins aquí, aquest espai cinematogràfic, al fil a zero. Ha estat aquest el nostre fil a zero d'aquest dijous per tancar edició. Ràpidament, estem quasi bé sense temps, per tant, a punts locals finim.
Ràpidament, és dijous, per tant, recordem, a les 7 es talla una setmana més la carretera nacional 340, al quilòmetre 1114, a l'altura de l'Ametlla de Mar. Demà repassarem els diferents de l'agenda per al cap de setmana, partits de futbol, recordem que hi ha ball, hi ha jornada de la batucada. Ara, si et sembla, ja per acabar, recolzar que avui és el Dia Mundial Sense Cotxes, el lema d'aquest 2016, Festeu al carrer, una iniciativa per desincentivar l'ús de l'automòbil i així pues, col·laborar una mica en el medi ambient. També és el Dia Internacional del Mim. Per què avui? Perquè avui moria un gran còmic com era Marcel Marceau. I avui també és el Dia Mundial del Rinoceront, una jornada que té com a objectiu unir totes les organitzacions ecologistes, defensores d'aquest animal, per fer una crida per aturar la caça furtiva i també, per altra banda, ha iniciat una campanya dirigida sobretot als homes vietnamites en què desmenteix les propietats saludables i afrodisiaques de la banya del rinoceront.
Déu-n'hi-do, aquests dies entre cotxes... entre el mim i entre els rinocerons, déu-n'hi-do.
I un apunt, aquest matí l'hem escoltat. Recordeu, avui es complixen 25 anys de la mort d'un gran de la música. Va actuar aquí, va ser a la Mella de Mar, un gran de la moguda madrilenya, Tino Casal.
Doncs record per a ell. Demà tornarem al Sempre amb tu a partir de les 12, xarxes socials, amb l'Eva García, entrevista amb la batucada Cala Catà, parlant d'aquestes portes obertes i també vermuts interessants marxant cap al Vaticà. Seré demà a partir de les 12.
Aquí estarem, molt bon dia.